Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Doncs ja tenim en Roman Pérez aquí un divendres més amb nosaltres des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barraveig número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé.
Bé, aquesta setmana macrofestiva per alguns, no sí. Per tots.
No per tots, però bueno, difícilment, o sigui, és poca la gent que no ha agafat algun dels ponts.
És
no?
Evident, és evident, és evident. Veníem de...
Però perdó, per una sí. Mica de desori sí que és, eh? En renou, inclús per les famílies.
Sí.
Entre, què diríem, el dia, l'escola o l'institut que fa pont, els pares, el que fa un i el que fa l'altre, o sigui...
Això hauria de ser, o es fa pont total o no es fa res, eh?
Simplificaria moltes coses. La vida familiar
La vida familiar,
i la del país en general, eh? Perquè
molts cops pensem, i permetem que tiri d'aquest fil, després ja entrarem amb el que toca veritablement, però ara parlaves de desordre. Molts cops el calendari festiu també suposa desordre familiar.
Sí, a veure, diríem...
No dic desordre material, de les coses que tenim a casa, sinó desordre una miqueta d'horaris, de tendències, de rutines, en fi, de tot plegat.
Sí, i dels recursos que es compta, i d'organització, i efectivament...
És a dir, que les vacances o el temps d'oci per estar teòricament millor... amb nosaltres mateixos i amb els altres, a vegades s'acaben convertint en veritables malsons.
Bueno, és que s'han de fer molts encaixos, no?
Sí.
I aleshores, efectivament, de vegades el malson ve perquè potser de vegades somiem més del compte.
També.
I la realitat, o sigui, això, no? Uh-huh. Com la cançó aquesta, el paradís, em sembla que el tenim
paradís,
ja bastant
sí.
Perdut.
Efectivament. Doncs, per fer una miqueta de memòria, amb en Roman parlàvem la setmana passada, més o menys una miqueta, de què podem o no podem esperar dels altres.
Uh-huh. Sí, és que veníem de la importància que té la vida, diguem, o en les persones, les relacions, les persones que tenim al voltant i els vincles que tenim, no? I sortia la qüestió de la reciprocitat, no? És a dir, que moltes vegades fem per l'altre coses, però sempre queda una expectativa, de que l'altre també correspongui. Uh-huh. I efectivament la reciprocitat és una forma de correspondència, potser la més plena, no? La més equitativa, malgrat que això és molt, molt subjectiu.
A partir d'aquí és cert allò que diuen que mai esperis dels altres el que tu faràs per ells?
Bueno, diríem que si fas això tens un risc, no? Uh-huh. Que és que això no sigui així. El problema és, diríem, si un fa les coses esperant
que el coma canvi.
Exacte. O més si és algo, perquè el que el coma canvi és molt ampli. Poden ser unes gràcies, pot ser una mirada...
Uh-huh. Un copet a l'esquena.
Exacte, sí, un copet a l'esquena, unes paraules, o d'aquí 6 mesos, jo que sé, t'arriba una flor. Però quan és algo molt concret, no? I tu fas esperant que... Doncs aquest tipus de coses no solen sortir massa bé. Perquè una, dos, o ets realment molt calculador, i ets molt, diríem, no, tens molt per la mà com és l'altre. Uh-huh. És a dir, que pressuposa coses, diríem, poc naturals, poc espontànies, en el ben entès de que sempre esperem coses de l'altre. I d'alguna manera, algunes ens colmen i ens donen satisfacció, i moltes vegades ens decepciona. No? Ens decepciona, ens frustra, i això serveix també perquè un sàpiga més si ho tornarà a fer o fins a on ha d'arribar en el seu fer per l'altre. Uh-huh. No? Que també ha de tenir límits, no? Per exemple, una situació seria a nivell familiar, no? Quan els pares, o si uns pares renuncien massa a algunes satisfaccions, no? com ara, jo què sé, sortim una mica més, o no sortim mai. Però això, aquesta renúncia a una satisfacció directa, comporta també una certa expectativa de que algú li reporti una satisfacció. En aquest cas, els fills. O sigui, haurien, en certa mesura, de compensar aquestes altres coses que no fan directament els pares. I això complica, perquè, clar, els fills no solen ser... o sigui, com no siguin coses molt... un somriure del fill, però és que si no, extras per compensar sacrificis dels pares, difícilment. I pot generar molta frustració, no? Com si la culpa la tingués el fill, no? I potser de vegades el que convé és que els pares facin el que tenen que fer i tinguin les satisfaccions directes, no? de sortir, d'anar al cinema o de fer coses que els hi plaguin, al preu d'això, de que els fills estiguin amb algú altre o que, bueno, o de no estar amb els fills, que no pas esperar que els fills compensin determinades restriccions que es posin als pares.
Clar, perquè no és el mateix una compensació d'un criu de 4, 5, 6 anys que una compensació d'un adolescent o d'algú que ja complirà els 18 anys.
Sí. Sí,
són
sí,
diferents compensacions i això té molt a veure amb el que deies, no? Un somriure d'un nadó ja et compensa sobradament doncs, aquella renúncia que tu has fet.
Sí. Però el que hem de saber, o que els pares han de saber, és que les renúncies les decideixen els pares i més val que sigui en funció del que poden triar els pares o el que depèn d'ells, perquè la resposta del fill, o sigui, pot ser molt àmplia i molt decebedora, que els fills ells no entenen, o sigui, no acaben de veure aquest sacrifici o de valorar-ho en la seva justa mesura, perquè són fills, perquè tenen aquestes edats que deies tu, i perquè van bastant a la seva.
Tot i que els pares, Roman, no sé si són, la majoria són conscients ja de la situació en si, és a dir, jo ara m'estic sacrificant pel meu fill, el meu fill no farà, quan sigui més gran, el que jo he fet per ell. Això potser, els pares potser ho tenen bastant assimilat, no?
En lo racional sí. Però si per exemple li diu, bueno, com a mínim avui, això un adolescent, fes el sopar, o com a mínim avui despara taula, ni penso, igual que ahir, diríem, no molt diferent, és a dir, no, però no siguis desagraït, ja que i aquest tipus de coses diríem, que en el cap dels pares pot estar molt clar i pot ser molt, molt just, des de la perspectiva dels fills no es veu amb tanta claretat. I per això dic
que sovint els fills obliden tot el que han fet per ells.
A veure, no sé si diu, entenen que tot el que es faci per ells està ben fet.
I és el que toca.
I en part és el que toca si és que els pares estan disposats. El que no es pot fer és passar-li la factura als fills. És a dir, les decisions les prenen els pares. Si han decidit quedar-se, no fer, restringir-se, bueno, no és... O sigui, s'han sentit obligat pels fills, però els fills no obliguen. No diu, escolta'm, no vagis al cinema avui.
I és encara, una decisió teva.
Clar, sí. I encara que el fill ho digui, que pot ser que ho digui, si són petits, no surtis, no vull que surtis. Bueno, però qui pren la decisió i qui diu, pues sí, sortiré igualment, i escolta'm, i quan tu vas a casa dels teus amics jo no et dic res, bueno, se li diu el que se l'hagi de dir, i els pares prenen la decisió que han de prendre. Però dic per aquesta, però l'expectativa aquesta de reciprocitat o de reconeixement costa perquè els fills tenen una perspectiva molt diferent.
I això acaba en retrets?
Pot, clar, fàcilment acaba en retret, amb la qual dius quin sentit té, no? Si acaba generant un mal rotllo, una cosa que en principi és un sacrifici o una renúncia en ares d'un benestar o d'una aportació, que acabi això, en retrets, en baralla, en incomprensió, en esclars, que no t'entenc, perquè fixa't, perquè... No? Aleshores, amb això s'ha de tenir cura.
Clar, aleshores pot venir allò de dir, i per què no ho feies?
Exacte, no? Per la banda del fill, absolutament.
És a dir, ve el retret de part dels pares cap als fills, escolta'm, fes això, perquè jo en el seu dia doncs, vaig renunciar a una sèrie de coses i ara toca una miqueta a tu. I el fill pot respondre, el que et deia abans,
sí.
No haver renunciat.
Sí, És que, a veure, això no treu que els fills hagin de fer determinades coses, sobretot quan creixen i són adolescents, però les argumentacions aquestes no van molt lluny. Mm. O sigui, ho han de fer finalment perquè els pares ho diuen, perquè convé, perquè toca, perquè forma part de la responsabilitat, pel que sigui. Però diríem que no es tracta de, no sé, de fer comerç amb les coses que s'han fet, més que res perquè no serveix per gaire, i diríem, i ho acaba com fer-ho més gris, més negre, no? Uh-huh. Si són coses que es van fer de tot cor i, bueno, pues ja està, fetes estan. El que no pots dir, escolta, com jo vaig fer no sé què, no sé quantos, ara tu has de fer tal perquè si no ets mala persona, o si no és molt lleig, o és, bueno, no, és a dir, cada cosa ha de tenir una mica els seus fonaments, però no necessàriament ha de ser la reciprocitat, i menys amb els fills, diríem, que això funciona. El reconeixement global, diríem, que tindran els pares serà quan el fill sigui o pare,
sí,
o hi ha un adult gran, no?
És a dir, perquè ens entenem, és més fàcil que et decepcioni un amic que no pas un fill? O no té per què?
A veure, tots decepcionen, o sigui, els amics i els fills potser jo crec que encara més. Més sovint...
I convius, al cap i a la fi...
Exactament.
I tens una relació molt més propera.
Exactament, i molt més intensa. Uh-huh.
L'amic, mira, el veus de tant en quant i...
Sí, i l'amic, o sigui, és a veure, queda lleig dir-ho així, però és substituïble. Sí. Tens un amic, deixes de tenir un amic, en tens 3, 4, però de fills...
Tens no, els que tens. Sí, els que tens.
Exacte, i normalment, o sigui, no molts, tal com està el pati. Uh-huh. I, diríem... hi ha, diríem, expectatives molt importants vers el fill i una mirada, diríem, molt, molt intensa dipositada en el fill i expectatives molt altes. I això fa que les decepcions arribin. El qual no és una mala cosa en si, jo crec que ajuda a situar. De vegades, per exemple, hi ha paraules com el desengany o la desil·lusió, que il·luminen molt del mecanisme que ha funcionat, no? Uh-huh. El previ. O sigui, si és un desengany, és que abans t'has enganyat. I si és una desil·lusió, és que abans t'has fet il·lusions en coses que, òbviament, no tocaven o no eren ajustades. I aquests desajustos entre pares i fills, o sigui, són moneda corrent, no? És a dir, esperar coses o voler coses, sempre millor. Diríem que és molt difícil que un pare digui estic plenament satisfet de tot el que fa el que diu el meu fill.
Mentida.
Sempre hi ha alguna cosa més, sempre hi ha
alguna cosa que grinyola.
Exactament.
En la relació.
Clar, perquè sempre els pares, o sigui, volen més, com a part de l'estimació, uh-huh. És tot el contrari de la indiferència. La indiferència és igual, no? Si tens de més o de menys, o si vas o si vens. Aquí tot importa molt, potser de vegada massa, no? Hi ha molta passió, molta intensitat, molt de sentiment posat. I de la banda dels fills també, o sigui, també els pares decepcionen els fills sovint. Hi ha decepcions que són molt pertinents i molt necessàries, perquè també els fills s'enganyen i s'il·lusionen per coses que no poden ser. I no és que sigui incorrecte o que estigui malament, no? ja els hi toca, ja forma part de la qüestió. Però forma part de la qüestió que els pares decepcionin i desil·lusionin. No? Perquè hi ha algunes d'aquestes il·lusions que hi ha un principi de realitat que els pares han d'operar i han de fer presents i que normalment dol. O sigui, als pares no els hi fa molta il·lusió frustrar els fills, no? O dir-los que no, o ser els portaveus d'una societat o d'una realitat. Però és molt necessària aquesta funció.
És a dir, els fills també esperen dels pares.
Clar, esperen. Uh-huh. Esperen i s'il·lusionen i es fan idees i es fan no, muntanyes en coses que després resulta que no. I de vegades no, perquè els pares fallen, que els pares també fallen.
També fallen, és a dir, no és una qüestió sí. D'una única direcció.
Exactament. Que vull dir, així com l'encerten en moltes coses, també fallen i... La qüestió és si això pot ser dit o pot ser posat en expressat, no, uh-huh, d'alguna manera, i que es pugui saber, que no quedi allà com una ferida pel fill, no, que el fill pugui dir no, és que jo esperava que tu, no, em fessis, em donguessis, o... i que l'altre pugui, el pare o la mare, assabentar-se, uh-huh, no, de què s'esperava d'ell o per què, i veure si és reparable o no, si és algo per insistir-hi, en el sentit de dir no, és que això no pot ser. O sigui, que diríem, si és una cosa que s'ha de satisfer per part dels pares o si és una cosa a la que s'ha de renunciar per part del fill. Renunciar, postergar, matitzar, uh-huh, revisar la baixa, adequar, ajustar. I aquesta és una tasca que els pares, diríem, els hi toca a diari. A diari.
Que difícil és ser pare, eh?
Sí que és, sobretot pel que comporta emocionalment, no? És a dir, ser tu l'agent frustrador de la persona a la que més estimes, és que no fa gens de gràcia. El que passa és que si no es fa, les conseqüències són molt més grosses i el mal i el dolor és molt més gran. Uh-huh. És a dir, si... però els pares són els principals transmissors de les normes socials, de l'educació, que implica tota una sèrie de renúncies personals molt grans. I els fills les mostren sobretot a casa, no? La ràbia que els hi fa, no? Haver de poder fer el que volen, quan volen, com... Després, quan van a casa d'uns altres, diuen, oi, caram, que bé el teu fill arriba, penja la cosa, deixa la motxilla allà, i el meu fill no fa res. I, clar, quan surten, volen mostrar tot el bé que ho fan i tot, no?, els rèdits, uh-huh, d'això que aprenen. Però es paguen preus, o sigui, ja, també fa ràbia, implica renúncia, implica sacrificis, implica restriccions, diríem.
No? Probablement perquè els pares tenen més visió de futur.
Clar,
i els fills
tenen més visió, diríem, en general.
Viuen més el dia a dia, és a dir, que no entenen el fet de que renunciar a una cosa avui pot ser beneficiosa per demà. És a dir, no m'expliquis, demà. Vull dir, jo ara estic patint una cosa avui i això em fa ràbia, que tu no em deixes tal qual.
Exacte. Però jo crec que em quedaria amb no m'expliquis. Permet que m'expliquis. Però el dia de demà o l'any que ve, sí, explica'm tu ara, i quan més petits són, més difícil és de veure que això de fer inversions al llarg termini no té cap sentit per a ells. Uh-huh. Aleshores, els pares no poden esperar l'aprovació del fill, que el fill digui, ara ho veig, ho fas, no? ja tens raó, ja, veig que em cuides, veig... No, el fill pot arribar a entendre que el pare el que vol és fotre'l, per exemple, o fastidiar.
Probablement aquesta reflexió li arribarà al fill quan ja és més gran, és una persona adulta, i pensarà en un moment de la seva vida, me'n recordo que els meus pares em deien...
Sí, o se n'adonarà que està repetint les mateixes coses que li deien els seus pares. Són coses que, diríem, que marquen, no?, i que calen, i que fan, diríem, a la personalitat, a les característiques personals de cada fill. Uh-huh. Però el que diríem no sempre es pot tenir, per exemple, és la comprensió del fill, no? En aquest sentit, amb tot el que jo faig perquè tal, i tu el que em dius és que et vull fastidiar, això no és així. Dius, sí que és així, si volguessis bé que m'ho faries, sí. Clar, la comprensió del fill és la que és.
És una errada això per part dels pares, el fet d'insistir, escolta'm fill, el que jo faig o he arribat a fer per tu, el que jo he renunciat per tu, sovint és una errada,
si és una
posar
cosa...
en aquesta situació, en aquesta tessitura, el fill.
A veure, això moltes vegades no sé si que això és culpa,
sí.
Se sentir culpable.
Ah, això mateix.
I no res més. A veure, justament el difícil de ser pare és que les decisions que es prenen les ha de sostenir, no?, cadascú. De vegades es poden sostenir en parella, que és una manera de donar-se mutu recolzament, i de vegades n'hi ha això. Són coses que un, diríem, o una, sosté per les seves pròpies conviccions i per la seva manera de funcionar, i de vegades no pot ni esperar ni la comprensió de la parella, perquè hi ha moltes coses que hi ha discrepància o que hi ha diferències, I això, diríem, és una mica radical, no es poden posar pedaços, no? Uh-huh. Vull dir, és o no és, i si és, l'has de sostenir una mica sol, o sigui, hi ha un punt de solitud en la responsabilitat parental que no t'arreglo, diríem, que forma part de la mateixa estructura, és així, és un punt estructural. El mateix que de vegades els pares posen restriccions als fills o marquen algunes coses, potser no té tant a veure amb una cosa global i general, sinó amb una visió peculiar o particular dels pares. I això també és lícit i també forma part de... I el fill pot dir, bueno, però els veïns, no? O els d'allà no ho fan. Dic, no, però aquí sí, perquè bueno, tens els pares que tens. I això, diríem, són responsabilitats, són posicionaments que agafen els pares i que els pares han de sostenir. I potser algun dia, o sigui, a la filla això li donarà un agraïment enorme, o potser li retraurà tota la vida. No, això no se sap. Abans d'hora no se sap.
Per tant, no és bo crear-se masses expectatives en aquest sentit.
Per part de qui?
Dels pares d'entrada.
D'expectatives de que el fill comprengui, de que el fill...
Això mateix, i de que el fill d'entrada entengui la situació i després, doncs, això, esperi que el com a canvi.
Clar. Mira, per exemple, amb els adolescents, no? Al començament, sobretot de l'adolescència, que si tot va més o menys bé, volen fer moltes coses, volen sortir, volen fer, es veuen molt grans i molt, molt capaços, i volen, i els pares els hi toca anar dient, no? Fins la una,
anar posant el fre,
exacte, anar posant el fre, anar posant les condicions, els fills, o sigui, no veuen que diu, mira com es preocupa per mi, no? Mira com, no veuen que l'altre arriba a les quatre, que l'altre fa no sé què, i l'únic que fan és, o sigui, rondinen i s'enfaden. Potser en algun moment et diuen, bueno, no, jo entenc que, però és que vaja, per una que ho veuen ja sent que no.
La resta és que no.
Exacte. I és el que fan és abocar la frustració als seus pares. I aquí és on els pares els hi toca aguantar. I justament aquí no hi ha reciprocitat. Diguem, els pares no poden abocar les seves frustracions en els seus fills. Mm-hmm. Per què? Perquè són adults. No? I els adults, bueno, ens hi toca... No, portar, és a dir, no, si et dones contra la taula no pots dir lletja taula, no? O dolenta taula, i que de vegades els hi fa als nens petits, no? Se li dona la culpa a la taula, que sembla que l'orgull del nen surt millor parat,
sí.
Si la culpa la té la taula, no? I els fills sí que descarreguen tota la frustració, és a dir, el mal que els hi fa, la ràbia que els hi fa, és a dir, el preu, el que costa fer aquestes renúncies, ho traslladen molt als pares, i els pares, bueno, han d'entomar, no vol dir que sigui molt agradable, però tampoc posar massa no? Prendre-s'ho massa en sèrio, és a dir, perquè en els moments que estan així cabrejats, són capaços de dir moltes bestieses, i per això deia, i en aquest punt reciprocitat em sembla que no, és a dir, els pares ja com coses de la vida, és a dir, les frustracions de la vida procurem no descarregar-les en els altres, les hem d'entomar com adults, sabent que, o sigui, que les coses van així i que hi ha moments en què se't frustren coses, de vegades injustament, de vegades per circumstàncies, no sé, si havies de volar i de fer i no surt l'avió i dius, clar, pots agafar i trencar quatre vidres i liar-la encara amb més conseqüència, no? o entomar la ràbia que fa, el que frustra, però ho paeixes, diríem, personalment, no? Sense esquitxar tot el que tens al voltant. I els nanos això no ho fan. O sigui, el que és més, o sigui, ja no, sobtaria molt més un nano que digui sí, clar, entenc que sí que tinc que tornar a la una, entenc que no puc anar a no sé on, que no puc fer... Si ho entén tot, preocuparia.
Sí.
No dir, què fas entenent tanta cosa? Uh-huh. No li toca. No li, ell no té que entendre tant. El que té és que tenir ganes de... i sentir la ràbia del retall. Ja està. A veure, parlant del retall, seria com ara, no? Fan el retall a la funció pública i que tots diguéssim que bé, que fantàstic el retall.
Que bé que sí. Sí.
Hi haurà alguns que sí, i uns altres sortiran al carrer i diran que no pot ser. I el retall no, es fa igual. I aquí és algo d'això, o sigui, es fan retallades i generen frustració que la seva expressió no, de vegades sucava una mica, no? Els pares els hi fa mal veure el mal en el fill, no? Però s'ha de saber que diríem que això, no es pot fer una truita sense trencar els ous i que això forma part de la qüestió.
I com en tot, trobar la mida justa. Fins a quin punt doncs això és bo, no és bo, m'estic equivocant, no m'estic equivocant.
Bueno, això és el que complica també, no? A veure, perquè tot és molt relatiu. La mida justa, o sigui, l'adolescent difícilment...
Què és la mida justa?
Exacte.
Comencem per aquí, no?
Clar,
no, quina no, és la qui me l'ofereix a mi la mida justa? O,
aquí està.
O, d'on te la trec la mida justa? Aquí dels està. Altres?
Aquí està. Està molt bé. Jo crec que la mida justa ve...
No hi ha un llibre que parla de mida justa.
Bueno...
Et pot aconsellar,
sí,
no?
Sí, o... ara hi ha llibres per tot, sí, però sí, vull sí. Dir, cal que tu creguis. Uh-huh. No? O sigui, moltes vegades vas en el llibre coses que dius, és que no me les crec. Potser la justa ha de venir molt més a les circumstàncies concretes de l'adolescent. No? La justa és entre aquell pare i aquell fill. És a dir, un nano que és responsable, un nano que és complidor, un nano, doncs això s'ha d'actuar en conseqüència d'aquesta manera de ser. I a l'inversa, no? Si un que és que té tendència a ficar-se en... No, l'altre dia uns pares m'explicaven que tenen molta por amb l'adolescent, 14 anys, que no volen deixar sortir... No volen... I en un moment surt, dius que ja, amb les que ha fet. Hi havia dues, una quan tenia 10 anys, que va cremar un no sé què, que al final es va quedar, es va solucionar, bueno, però va intervenir finalment la policia i tot. Uh-huh. Clar, i una altra que no sé què més havia passat, però que tampoc eren de... Però això quedava com que era una espècie de perill públic. Aleshores, la sensació en els pares era que com el deixa sortir? No? Si als 9 incendia un matoll, vull dir, amb 14 incendia sí, un edifici.
Què
no?
Serà capaç de fer? Sí,
exacte.
Sí, sí.
Però aquestes coses no... són desajustades. No pot ser aleshores que no surti. Que de vegades queden... Això és una mica injust, en el sentit que és poc ajustat, no? poc adequat, poc adaptat. I que, diríem, els temps, o sigui, els nois canvien, creixen i han de tenir noves oportunitats per fer les coses millor uh-huh. o per mostrar que és possible canviar o ser més responsables. Però jo crec que es resol més per la relació, no? O per les característiques de cada fill i de la relació amb els pares que no pas per qüestions... estereotipades o pautades o barems, no? de que es pugui dir precisament o si has de tornar a l'una i quart o a quarts de dues, no? Mm-hmm. I diríem en aquestes coses de vegades serveix una mica veure què fan els altres pares, no? O altres que estan al voltant de i bé, i normalment amb el primer, no? S'aprèn molt. De vegades serveix pel segon i de vegades ni això, ni ja això. Torna a prendre tot pel segon. Uh-huh. Però aquí està, no? Diríem l'aventura de ser pares. No? No és cap ciència i menys una ciència exacta.
És un aprenentatge constant.
Sí, sí, sí. Un aprenentatge, una experiència, uh-huh. No? Diríem una certa gimnàstica, no? Perquè això els pares sempre
estan... És a dir, els fills estan aprenent a mesura que creixen, però els pares també estan aprenent.
També, absolutament.
Ja no direm tant a créixer, sinó a educar, a...
Sí, no, però també a créixer com a persones, uh-huh. En el sentit de que també els fills ensenyen coses dels pares, en el sentit de posar de relleu, no sé, característiques dels pares que en altres circumstàncies no es veuen. Per exemple, la inseguretat que arriben a tenir o la indecisió, no? o lo incoherents que arriben a ser. Uh-huh. I això, no sé, fins a aquell moment el pare o la mare no havia tingut aquesta sensació o s'ho havia sàpigut, però diríem que els fills també posen una mica de relleu els forats dels pares o les línies de fragilitat dels pares, no? I és veritat, però per què? Perquè també el que significa un fill en la vida d'una persona no hi ha res semblant que no sigui, o sigui, no tenir un cotxe o tenir, no sé, una feina no té la mateixa significació que la parentalitat, no?
Uh-huh. A partir d'aquí, ara que comentes això, Roman, és cert allò que diuen que una relació de parella un xic malmesa, doncs, el fet de tenir un fill encara la pot malmetre més? O t'ho dic d'una altra manera, uh-huh. Una parella amb problemes decideix tenir un fill perquè creuen que l'arribada d'una tercera persona en aquella casa, doncs, millorarà, doncs, la relació de la pròpia parella.
Pel general no sol ser així, és a dir,
no és una norma que es compleixi aquesta.
No ho és. Diria, ma pare és un, no sé, no és com un mal lloc, venir al món com a reparador,
sí, sí,
de la relació entre uns pares,
a rescatar una salvació, una relació que
sí. No, quina, vaja, no és com venir condicionat, no? Uh-huh. Al món, no, diríem que, a veure, posat a parlar d'ideals, potser l'ideal seria que això, una parella que s'estima, no? En dues persones que saben sostenir personalment i a més saben tenir, no?, conviure, una coexistència, i estan prou sòlids i prou bé com per a més fer-se en càrrec d'un altre. Uh-huh. Perquè al final és això, o sigui, el fill... Mira, tornem a lo de la reciprocitat.
Sí?
No? O sigui, quina és la funció del fill? Venir a colmar les necessitats dels pares? O en el sentit de necessitats personals o necessitats de parella? O ve a colmar el que li toca colmar un fill, que és expectatives de paternitat o de maternitat, de tenir algú a qui cuidar, a qui educar, a qui estimar, a qui aportar, a qui donar-li un lloc al món, i que sigui, diríem, tot el feliç que pugui, i que, diríem, i donar-li o proveir-li d'això que tu entens que li farà un bé o que li anirà bé, no? Moltes vegades també, inclús perquè, no sé, mira, els adolescents ho diuen molt: quan jo sigui pare no faré aquestes coses que fas tu, jo faré molt millor. Doncs, en certa mesura, també és un moment de reparatori d'algunes coses. Per una banda, d'un seu deute amb els pares, no, de retornar, de fer el que van fer per tu els teus pares, però també és una manera de com de donar-li tot això que tu haguessis volgut tenir i no vas tenir. O no, que moltes vegades els pares diuen, però per què fas això? Jo trobo que ho haig de fer, trobo que ho haig de fer. I és molt, per exemple, és algo que els altres no ho entenen. Doncs normalment respon, uh-huh, a algo de la pròpia història del pare, que vol compensar per alguna cosa, sí, que sí, va voler tenir i no va tenir.
Allò que no va tenir, doncs...
Exacte. Li procura al seu fill perquè entén que li anirà molt bé. I de vegades sí, funciona, i de vegades
no.
Uh-huh. Perquè, clar, aquí el que els pares també van veient és que el fill no sóc jo. Ens hi semblem en moltes coses, o poden tenir moltes coses dels seus pares, però no són els seus pares. I per això dic, moltes vegades hi ha punts de coincidència i van molt bé, i a més generen, diríem, inquietuds similars. És a dir, perquè els fills es fan, no venen ja preprogramats. Uh-huh. Aleshores, clar, si tens un pare, jo què sé, que li agraden les motos, doncs mira, tens bastants números de que a ell li agraden les motos. No són matemàtiques.
No és una ciència exacta.
Exactament. No, també pot ser que no suporti les motos, o que li siguin igual les motos, o que pels diumenges sí, o sigui, totes les... Però és fàcil també que, diríem, que per identificació també vulguin per ells allò que veuen que al pare li agrada tant, no? El mateix de la mare respecte a altres coses. Uh-huh. Aleshores, clar, una cosa porta a l'altra, és a dir, que també es fan molt seguint o a partir dels models dels pares, sense ser cap còpia, no és un calc ni una còpia, però sí que diríem que es nodreixen molt de tot allò que els pares proveen, uh-huh, no, donen.
8 minuts i les 11, venen festes ara, ve el Nadal, ara, mm, suposo que aquesta qüestió del ser recíproc es fa més evident, no? O no?
Bueno, és un moment, dius, d'oportunitat, no? Mm. Per exemple, hi ha gent que sí...
Però és
que...
una forma de ser recíproc més material, no? Suposo.
Pot ser-ho, o no, depèn.
I més ser... falsa, fins i tot.
A veure, hi ha molta convenció...
Quants cops algú t'ha dit bon any?
sí.
El dia 31, quan és una persona que ni et saluda
yeah.
la resta de 364 dies.
Sí, sí. Està bé, és cert que hi ha molt de cosa formal, que sí, hi ha sí. molt de convenció, i això és així.
Li dic bon any perquè queda bé i...
Sí, bueno, i també perquè em sento bé, uh-huh. jo, si dic bon any. No? I si no li dic, em sento malament. I dius, pues mira, li dic bon any i ja està.
Uh-huh.
Encara que la resta de l'any no el saludi. Jo crec que és com tot, no? O sigui, l'únic que hem de tenir cura és de no veure'ns excessivament forçats a fer coses que no volem o que no entenem.
Uh-huh.
En el benentès de que, o sigui, segurament, o sigui, fer un 25, no sé, amb un bocata de chorizo, clar, es pot fer, sí. Però bueno, diríem que hi ha una part de la convenció en la que tots ens podem plegar ara. Si t'abraces amb total passió i t'hi dediques tot el mes a guarnir la casa i el barri, o si només fas una mica, bueno, això depèn una mica del tarannà de cadascú. El que també és cert que és un moment on t'apareixen moltes il·lusions, moltes mirades retrospectives. A vegades les il·lusions són en mirades retrospectives una mica nostàlgiques, no? de la infància per part dels adults.
Mm-hmm, és cert, és cert.
I justament, no? En moments de crisi apareix molt al veure que potser algo de lo que es feia molt, que era intentar compensar materialment mancances d'altra ordre, doncs ara està més complicat, perquè clar, ja no es pot tant tirar de visa o de cartera o,
uh-huh.
Amb la qual cosa potser no és que la crisi ho posi pitjor, sinó que ho fa més evident, el que abans es podia tapar comprant, doncs uh-huh. ara potser no es pot tapar tant perquè no es pot comprar tant, però no sé, no ha fet el forat més gros, l'ha fet més evident. Bueno, també, o sigui, és moment de o sigui, com hi ha molta al·lusió, no? es toca molt la qüestió de la il·lusió, no pot tenir, o sigui, té efectes una mica decepcionants, segons com, no? Amb la qual cosa, una mica de cura amb les il·lusions també va bé, no? De no passar-se, si una cosa és tenir il·lusions i una altra ser un il·lus.
Ja, no? Tornem a allò que et deia abans, de la falsa expectativa.
Exacte.
De crear-te una expectativa que...
Sí, o expectatives massa elevades, uh-huh. o un ideal també, no? de com hauria de ser i de com voldria. Bueno, o sigui, té el principi de realitat, no caduca ara pel Nadal, i més val que també estigui present i no, justament, no creure en els Reis Mags així, no? Quan tens una edat que ja uh-huh. no correspon.
No correspon. Per tant, torno a lo de l'inici. No esperis mai de l'altre el que tu faràs per ell.
Bueno, o no ho esperis sempre.
Val,
dic per no, mai no, perquè de vegades sí, hi ha gent que sí que és capaç de, però sempre millor que no. I tampoc esperis massa concretament, no? Si pots esperar d'una forma més oberta, dir, bueno, a veure com em correspondrà. Perquè la reciprocitat és una forma de correspondència, però no és l'única. Aquesta, entre cometes, seria una mica la idònia. Jo et dono 10, tu em tornes 10 o 11, no? Però no em tornis 7, o no m'ho tornis d'aquí 4, o no em tornis ABC, que és molt diferent que els números. No? Uh-huh. Aleshores, jo crec que una ha de saber, no, per què fa les coses i que aquí és on s'ha de sustentar. La forma en què l'altre correspongui, bueno, depèn de l'altre, de les circumstàncies.
Però tots ho tenim això una miqueta, no, Roman? Que sí. Fem les coses esperant sempre quelcom
sí.
a canvi.
Potser a canvi o per alguna raó, vull dir, perquè també, o sigui, hi ha una cosa que és molt maca de veure, no sé, per exemple, campanyes que es fan ara per Nadal, hi ha gent que dona molt, no?, voluntaris, que donen moltíssim, i esperen alguna cosa a canvi, bueno, potser sentir-se més bé, però és absolutament lícit, no sé, i no és exactament que ho facin per això,
uh-huh.
però diríem que també dona un sentit al que fas, o sigui, fer per fer, i no esperar res a canvi, que no signifiqui res, no té massa sentit. Aleshores, el que hem de un altre cop, no?, mirar d'ajustar una mica, si tu fas alguna cosa voluntàriament, bueno, que la, o sigui, hi ha alguna cosa en el propi fet que ja t'ha donat satisfacció per ser. Que a més això, no sé, que realment s'erradiqui, no sé, no, una malaltia, no sé on, per tot el que has fet, home, fenomenal. Ara, potser continua igual de malament, però això no treu que tu hagis fet el que has fet i que això tingui un valor i que això et dongui, diríem...
Aquí ja entraríem en un altre estadi, eh? La qüestió de les malalties és el lluitar, el fer dia a dia per alguna cosa que saps que no acabarà bé i que té un final.
Bueno, bueno.
I aquí ja entraríem en altres qüestions.
Però hi ha malalties que sí que acaben bé,
No sé si decepcionants, frustrants...
Bueno, tu has fet pensant en els que treballen en paliatius, per exemple. No? O hi ha llocs on, per exemple, les nadales, si un pensa en un geriàtric, o en centres on hi ha nanos interns que no tenen família o separats de la família, hi ha situacions en les que, i malgrat això, no sé, hi ha gent que treballa el dia de Nadal i és capaç de procurar, diguem, els que tenen al voltant un Nadal d'allò...
De tenir un somriure.
Exacte.
D'anar amb un somriure.
Sí.
Molt bé. Doncs, si et sembla, ens aturem aquí.
Molt bé.
Perquè arribem pràcticament a les 11 del matí. Romà, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Ens retrobem la setmana que ve amb més qüestions de relacions familiars.
D'acord.
Que no sempre són fàcils. I que vagi molt bé. Bona setmana, fins divendres. I a vostès, doncs, res, notícies en Com Ràdio i tornem d'aquí uns moments. Hem de repassar les notícies del diari de Vilanova, hem de fer agenda de cap de setmana i acabarem amb la tertúlia esportiva. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.